tot arreu jugant al màxim nivell. El 47% de l'audiència aposta per Lamine, el 34% per l'hegemonia del Barça femení, un 14% aposta pel Girona a la Champions i només un 5% és per l'opció una altra. Si voleu, algunes opinions dels oients. El Jordi Duran diu: tots són bones notícies, em sap greu que la temporada del Girona tant a Lliga com a Champions no acabi de lluir per la falta de gol. Lamine ha brillat, però crec que encara serà millor. Per tant, em quedo amb el femení, com domina, com atropella tots els rivals. En una línia similar va el J. Alfons 5, que diu: amb l'hegemonia del futbol femení em quedo, guanyen tot, amb bon joc, un equip compromès i de gran qualitat, on no es nota cap canvi d'entrenador. Actualment, el millor equip del món, i hem de donar el valor que es mereix, perquè potser no es tornarà a repetir. I acabo amb el Lluís Penya Sagat, arroba l'Arisco 7, que diu: tot allò que heu proposat està molt bé i ho subscric fil parlant, és a dir, apostaria per totes les tres primeres opcions, però a mi, diu, l'arribada del nou entrenador, Hansi Flick, és el que més em motiva, perquè crec que és qüestió de temps que tot fructifiqui.
És cert que és un dels grans punts d'inflexió d'aquesta temporada, el relleu a la banqueta del Barça, però també cal perspectiva per valorar la figura de Flick. De moment, és evident que està tothom encantat amb el tècnic alemany del Barça, malgrat l'última ratxa del primer equip. No marxis gaire lluny, que ara torno amb tu. Passa un minut de les 8 del vespre. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
No et queixaràs. No he estat puntual 100%, però...
No, sí,
mira,
sí.
Ara sonen els senyals.
Veus, no. Guanyes el Jordi. Sí, sí, sí. Si es tracta
d'això... La gran gestió del temps,
sí,
avui.
Exacte.
Què està passant al món més enllà de la no inscripció de Dani Olmo?
Exacte, doncs altres coses. Per exemple, que a partir d'ara les dones que pateixin violència masclista a Catalunya tenen a disposició 4 CIEs, són serveis d'intervenció especialitzada, que estan oberts les 24 hores i que ofereixen atenció psicològica, legal, etc. És a dir, no estem parlant de cures quan t'agredeixen físicament, que vas a l'hospital, sinó tota una altra sèrie de serveis. És una de les disposicions que tenia l'anomenada llei del només sí és sí. N'hi ha d'haver un a cada demarcació, i a Catalunya els 4 que entren en funcionament són a Tàrrega, Vic, Tarragona i també a Blanes. Ofereixen tant atenció a les dones com als fills víctimes d'aquesta violència. Estan oberts 24 hores, s'hi pot anar, o bé es desplacen professionals a les cases o als llocs on sigui oportú. Parlarem també de Jimmy Carter, l'expresident dels Estats Units, que ha mort als 100 anys. Joe Biden ha dit avui que els funerals d'estat seran el dia 9 de gener. Sí que seran bastant enllà, però es veu que ja és habitual això als Estats Units. I en parlarem amb una persona que el va tractar força, perquè era ciutadà d'honor, Jimmy Carter, de Cardona. L'alcalde el va rebre dues vegades. Es veu que ell tenia molt bon record de Cardona, i avui parlarem amb el que era l'alcalde en aquella època, que era Josep Maria Sala, que ho va ser durant 12 anys. També entrevistarem Norman Oler. Norman Ola, em va dir que li havíem de dir Ola, que això li feia molta gràcia, tot i que s'escriu Oler, però és Norman Ola, perquè és un autor alemany, que ha escrit un llibre que porta per títol, s'ha traduït ara al castellà i per això l'entrevistem, atenció: Un viaje alucinógeno, los nazis, la CIA y las drogas psicodélicas. Ha fet tota una investigació de com tant els nazis com la CIA havien intentat utilitzar l'LSD per, en els seus experiments, per exemple, en interrogatoris, veure si les persones als quals els administraven LSD sense avisar-los els acabaven explicant la veritat o coses que no volien, cosa que es va demostrar, segons ell, que no era així. Ens explicarà la història. És un cas molt interessant, perquè és un autor que defensa que l'LSD, com alguns estudis dirien també, pot ser útil ben administrat en microdosis, per exemple, per tractar l'Alzheimer. En parlarem. També posarem una cançó que és una nadala ucraïnesa molt coneguda a tot el món, tot i que la gent no sap potser que és una nadala ucraïnesa. Us sona. Surt a moltes pel·lis, sèries. Després vam fer una versió americana, que encara la va fer... O sigui, no la coneix ni Déu, no?
M'han xivat que surt a Solo en casa.
És que surt a molts llocs, sí, a moltes pel·lis. Bueno, fem veure que sí, vale? Que tothom
sí,
la coneix.
Sí, home, sí.
I que tothom es pregunta, ostres, i d'on ve això? Doncs sí, és una Nadala ucraïnesa i ara, en aquests moments, s'està passant la història d'aquesta Nadala amb una pel·lícula que es diu Shedrick, també, una associació d'artistes ucraïnesos que s'han refugiat a Catalunya, que de tant en tant fan actes. Avui passen una pel·lícula explicant l'origen d'aquesta Nadala i ho explicarem també al Catalunya Nit.
Com es diu la versió nord-americana? Perquè és allò que...
Ui, no me'n recordo com la van titular. Carol of the Bells. M'ho acaben de xivar aquí el Sam, que és molt ràpid. Però sí, sí. Surt en alguna sèrie que heu vist segur i en pel·lícules també.
Segur.
I després, especialment pel vostre públic ara mateix, avui és el dia que ens visita el Toni Padilla.
Ah, sí.
I li preguntarem com pinta esportivament el 2025. El 2024 ja sabíem que era fort. Hi havia, per exemple, Jocs Olímpics. Clar, ja pots dir d'avançada que sí que pinta molt bé. A veure què passa el 2025. Que ens faci una mica de previsió, començant pel 1 de gener i aquells salts tan macos de trampolí.
Home, aquells són un clàssic de la ressaca, diria,
exacte.
De l'any nou.
Allò és mític.
A partir de les 10 de la nit, com cada dia al Catalunya Nit. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara. Pop-up vespre.
Avui amb el Jordi Bracons, que per aquells que s'hi hagin connectat ara, què els hi podem dir de Dani Olmo? Què m'ha explicat, Jordi?
Ens hem començat repassant molt ràpidament la situació d'Olmo i Pau Víctor després que el jutge hagi denegat la cautelar que havia demanat al Barça. Hem parlat amb Joan Manel Asensi, exfutbolista del Barça, per parlar de la mort d'Hugo "El Xolo" Soti, l'exfutbolista peruà que va vestir la samarreta blaugrana la dècada dels 70. I després hem tornat a parlar del cas Olmo i Pau Víctor amb el Roger Bosal, Bernat Soler, la Mireia Ruiz i el Marcos López de la tertúlia. Hem parlat d'aquests possibles asos a la màniga que té ara Joan Laporta per poder inscriure tots dos futbolistes abans que acabi l'any i que quedin lliures, i si inscriure'ls es pot considerar o no un nou èxit d'aquesta junta directiva. I de seguida tindrem tot el web i l'app de Catalunya Ràdio, la plataforma 3CAT, estarà la primera hora de manera íntegra.
Doncs ja ho sabeu. Gràcies, Bracons. Fins ara.
Vosaltres.
I passen 7 minuts a les 8 del vespre i hem de tornar a Santa Coloma perquè estàvem pendents de la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol Sala entre el Penyes Plugues i l'Ubai Les Corts. Oriol Corral, hola, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Com ha acabat aquest partit?
Doncs ja tenim campiones a la Penyes Plugues, que torna a alçar el títol. Ja han acabat la celebració. 4-0 guanyat a les Corts. Ubai, un resultat que potser no representa tot el partit. Les Corts Ubai ha tingut una segona meitat en moltíssimes ocasions, no ha pogut fer cap gol i ho ha aprofitat perfectament la Penyes Plugues. Tornen a ser campiones, portaven 6 campionats consecutius fins l'any passat, que les Corts van ser campiones per primera vegada i, per tant, recuperen aquest títol, 7è títol, equip que més vegades ha estat campió de Catalunya. Per tant, felicitem a la Penyes Plugues com a nous campions de Catalunya de futbol sala femení.
Oriol, a 9:15 comença l'altra final, eh?
Sí, ja tenim aquí, acaben de sortir els jugadors d'Indústria Santa Coloma a escalfar. Teníem el Barça escalfant des de fa un parell de minuts, aprofitant que acabava les celebracions. I sí, en 22 minuts començarà el partit. Veurem si tenen suficient temps per escalfar i tot comença a temps.
Doncs de seguida tornarem amb tu. Oriol, gràcies, fins ara.
A vosaltres, fins ara.
De seguida connectarem amb el Xavi Asensi perquè ens expliqui com funciona això de l'Hospitality i dels seients VIPs i si el Barça ho està valorant amb el preu que toca o no i quins recursos i ingressos treuen els clubs d'aquest, diguem, greix relativament recent al món del futbol. Relativament parlo de 15 a 20 anys. Però abans, Roger... Avui sentíem dos centrals del Barça una més exitosa que l'altra en aquesta última temporada, tot i que tots dos en gran estat de forma i tots dos bascos.
Sí, tots dos bascos i que, a més, comparteixen moltes coses, no només que juguen al Barça, sinó que també han jugat a l'Atlètic Club, a la Real Societat. En aquesta conversa a Barça One, tots dos parlen d'això, dels arrels, dels principis, de la trajectòria que porten un i altre, de la vida a Barcelona i també de l'ofici de ser central, de com gaudeixen el fet de ser central. Irene Paredes, per exemple, explica que s'ho passa bé si té molta feina defensant.
A mí me gusta defender. Y partidos que la gente dice, nos han atacado un montón y tal, digo,
claro,
está perfecto.
Lo,
a mí,
lo busco yo.
A mí me gusta.
Claro.
Y lo que dices, partidos ajustaditos y que, habiendo hecho el trabajo bien, hayas defendido todas las acciones y ganes también gracias a eso, no solo a los goles que se han metido, sino a la defensa bien hecha, a mí me encanta.
Sí, es...
Creo que es algo vocacional.
I Íñigo Martínez també hi diu la seva i explica què comporta ser central.
Y el resto nunca sabrá, ¿no? Lo que es, joder, el intentar ganar cada disputa, el intentar dejar fuera de juego, el estar concentrado el 100% todos los minutos, porque es un despiste, un desajuste, te provoca un gol en contra y estar ahí constantemente. Así estamos luego, que llegamos a casa y no dormimos hasta las tantas, ¿no? De la tensión y de la concentración que le hemos de imprimir, ¿no?, en cada partido.
S'ha de dir que és una delícia de conversa entre tots dos i que a mi em sembla que amb les seves diferències tots dos tenen un lideratge similar amb els seus equips.
Sin duda, sin duda. Porque además tanto Irene como Íñigo son jugadores expertos que tienen que trabajar con chicas o chicos muy jóvenes. Uh-huh. En el caso de Pau Cubarsí, en realidad casi le dobla la edad. O sea, porque son 17 y 33, si no recuerdo mal, Íñigo. Estamos hablando de que tiene que ejercer no solo de compañero, de socio, de colega defensivo, sino también de instruirle en la gestión del error. Me encanta lo que comentaba Irene, que le gustan los partidos en los que tiene mucho trabajo, porque si no se aburre, se debe aburrir bastante.
Ell té feina ja de manera habitual. Sí. Ella
se debe aburrir
feina,
bastante.
Perquè efectivament hi ha molts partits.
Ella se debe aburrir bastante, no és el caso de Íñigo. Además, la manera de jugar que ha imprimido Frick para un central... no es un estrés físico, que también lo es, sino es un estrés mental, es decir, cómo resistes esa capacidad de estar viviendo prácticamente 45 o 50 metros de tu portero, y eso me parece muy, muy interesante.
A mi m'ha agradat molt que fossin tan oberts. Jo els he trobat molt naturals, com si es coneguessin de tota la vida. No sé si tenen un vincle més enllà de no sé si tenen una amistat, no ho sé, però... Se m'ha fet molt amena, molt amena. I tinc la sensació que... O sigui, m'agrada quan a Barça ho fan aquestes converses. Sí.
Ens agradaria poder fer-ho a tot arreu, però ells que tenen l'oportunitat i els poden convèncer és
ideal. No, el tema és que quan tu tens la idea te l'agafen i ho fan ells. Però, en fi, cadascú aquí sap el que es fa a casa seva. Molt bascos, eh?
Sí,
els he trobat.
Tots. Sí.
I en el cas de Paredes, jo crec que és un lideratge i un protagonisme que no és sorprenent, perquè se la fitxa com a cap de la defensa, cap en aquest cas. Mm-hmm. I en el cas d'Iñigo, en canvi, ha sigut una situació molt més casual, perquè Iñigo, recordem, l'any passat pràcticament era com el cinquè central.
Ell mateix ho ha explicat en alguna ocasió, que ell a l'estiu no sabia, perquè almenys el Barça li va ser molt clar, és que no sabem si et podrem inscriure.
Iñigo, que per cert acaba contracte a final d'aquesta temporada, hi ha una clàusula que si juga un 60% de partits que va a camí de fer-ho, doncs pot renovar, però és d'aquestes situacions del món del futbol que passen d'un convidat sorpresa, no? I s'ha convertit en un indiscutible. M'encanta veure l'actitud d'Iñigo Martínez al camp, veure un partit en directe del Barça. Una de les coses més interessants és veure Íñigo Martínez, més enllà d'allò que fa amb els braços de demanar ajuda sempre, com motiva, com s'enfada quan hi ha una errada, viu el futbol d'una manera... No m'estranya que digui que li costa dormir després, perquè és que està 90 minuts amb una tensió espectacular.
Íñigo i Cubarsí, que pràcticament ho han jugat tot, sembla que no hi ha... Tal qual, no hi havia més centrals, però potser que comencin a tenir un descans ara a partir del gener, perquè Roger Araujo ja ha rebut l'alta mèdica i Christensen no triga gaire tampoc.
Sí, Araujo no ha jugat cap minut encara des que es va lesionar. Estava previst que jugués al desembre, finalment no va ser així, tot i que sí que ha anat convocat en aquests últims partits. Podria jugar els seus primers minuts dissabte a la Copa, al camp del Barbastre, i Christensen no té l'alta mèdica. Sí que és veritat que ja porta dos entrenaments amb el grup, però està previst que arribi aviat, és a dir, que no es farà esperar potser just dissabte per la Copa, però aviat rebrà també l'alta mèdica.
Us imagineu que cap dels dos pugui treure titularitats importants, dic, a Íñigo i a Cubarsí? Perquè és evident que, home, minuts n'han de tenir, eh?
Minuts n'han de tenir, però titulars, és que la defensa titular, o sigui, la parella de centrals Íñigo Cubarsí.
Però Araujo és molt Araujo, eh? És un tros de central, eh? Abans de la lesió, i més enllà de les dificultats, a vegades més aviat en l'apartat tècnic de construcció que té, ostres, és un dels defensa. Era, recordem, un defensa que jo crec que el Barça tenia la possibilitat de vendre'l, però per xifres de 70-80 milions, vull dir, un dels grans centrals de, a més a més, el Bayern de Múnich, no? L'equip de, on havia estat Flick. Jo no donaria per mort des d'un punt de vista esportiu a Araujo, eh?
Jo no el dono per mort, però crec que sí que no podem agafar d'exemple l'Araujo de la temporada passada. És a dir, ara parlàveu d'Íñigo Martínez, ningú s'esperava el rendiment d'Íñigo Martínez, tampoc feia, és que ni tan sols ell. De fet, recordo un postpartit probablement de Champions que en una zona mixta li vaig preguntar per això i deia, no, és que jo no m'ho esperava, però hi he d'estar preparat. I jo no vull que Araujo doni per fet que, com que ell és Araujo, ha d'estar al centre de defensa, saps? Vull dir que un dels dos ha de caure perquè ell ja està bé. Escolta'm.
S'ho ha de guanyar, això és evident, que s'ho ha de guanyar. Jo comparteixo la idea de la Mireia, que a dia d'avui la parella de centrals titulars
és
Íñigo i Cubarsí, i si no tenen lesions, em sembla que probablement acabarà sent aquesta temporada aquesta la parella de centrals.
La llàstima és que no hi hagi laterals per poder entrar.
Igual le das una vía ahí a Araujo.
Araujo. Lateral dret.
Sí, por ejemplo. Hombre, izquierdo ya. Jugó un partido. Ahora sí, sí. Estaba intentando recordar, creo que... O una parte... Creo
però Koundé, és veritat que ara no estava bé en els últims partits, però Koundé ha estat bé durant la temporada. Sí. També, de fet, et diria que ha estat molt bé en gran part de la temporada.
Sí, los tres primers meses.
Bé, com tot l'equip, és que...
Jo crec que baixem una mica el llistó, eh?
Sí.
Entre Koundé i Araujo, dic, com a lateral dret.
No, de considerar Koundé... És a dir, jo crec que Koundé no és lateral... Mm-hmm. Fa temps que ho sabem, com va dir Xavi un dia, no, és que no és lateral ni central, és defensa, d'acord? Mm-hmm. Però que jo crec que un equip com el Barça, amb la manera que té de jugar, hauria de tenir uns laterals molt més indiscutibles.
És que además solo tiene uno, bueno, perdón, solo tiene uno en cada lado, o sea, no tiene tampoco, porque la segunda opción es Héctor Ford o Gerard Martín. Tampoco tienes laterales, para la manera de jugar que tiene este equipo, necesitas laterales de altísimo nivel.
També és ben curiós que ara que Araujo torna de la lesió, Koundé i Araujo s'haguessin de barallar pel lateral dret quan fa un any s'estaven barallant per l'eix de la defensa.
Sí, sí. Perquè tot això, Bernat, que és l'únic que diu que Araujo és molt Araujo, a qui creus, quina de les dues posicions veus més dèbil com perquè Araujo ataqui i deixi Íñigo o Cubarsí a la banqueta?
A veure, si Cubarsí, el que passa és que té molt bon peu i diria més el central que a l'hora de sortir des del darrere et podria donar més opcions. Clar, si tu treus a Cubarsí, fas un Araujo Íñigo, ostres, estem parlant d'una defensa que
necessita
el
Barça. Íñigo té bona sortida també.
Sí, però aquella visió que té Cubarsí... No, sí. Però... No ho sé, ja ho veurem. Jo, el que vull dir, jo no t'estic dient que s'hagi de treure un dels dos i posar Araujo. El que vull dir és que jo crec que Araujo plantarà cara. Mm-hmm. Sí.
Un quart i tres minuts de nou del vespre. Us ho he promès, ara hem parlat de futbol, però toca lliçó de la indústria del futbol. Mm-hmm.
Mm-hmm. L'esport també és negoci.
Xavi Asensi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Et tenim per aquí a Catalunya, crec, eh?
Sí, senyora, Catalunya.
Quan torna a començar la temporada per l'Inter Miami?
Comencem jugant Champions el dia 18 de febrer contra Kansas i el 22 la Lliga a casa contra Nova York.
D'acord, t'ho has de dir que encara tens prou marge. Recordem que el Xavi Asensi és president de negocis de l'Inter Miami i amb ell habitualment repassem conceptes de la indústria del futbol. I avui, Xavi, l'actualitat ens hi ha portat. Volíem aprofundir en el concepte hospitality. Perquè, concretament, què abraça l'hospitality?
L'hospitality és, per fer-ho simple, tot allò que no sigui una entrada... És a dir, una entrada simple dona accés a l'estadi i a una localitat. Ja està. Tot el que vagi més enllà d'això, és a dir, que et rebin per una porta millor, per una porta VIP, que tinguis canapés, que tinguis beguda, restauració, que tinguis coixins, que estiguis en una sala privada, etc, 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 tot això és hospitality.
I tot això, jo deia abans, jo crec que als anys 90 això els clubs no ho explotaven. A partir de quan es va començar a estendre?
Bueno, aquí hi ha un tema que és que quan diem que l'esport també és negoci va en aquesta línia, no? Quan el futbol deixa de ser només un esport per temes de tecnologia, per temes de que ja et veuen anar més enllà no només de la teva ciutat, del teu país, del teu continent, a partir d'aquí tot el negoci es comença a explotar i l'explotació en l'estadi és un dels ingressos més importants que tenen o un dels principals o ingressos ordinaris essencials que tenen els clubs de futbol juntament amb els drets de televisió i amb tot el tema comercial, és a dir, patrocinadors, etc, etc. I això es resumiria amb el que es diu en anglès el concepte del game day, no? Tot el que té a veure en els ingressos del dia de partit, doncs hospitality és una gran part. Més Estats Units que Europa, però ja està.
I em deies avui que aquest... diríem que aquest concepte, el Barça els últims anys, òbviament, ha anat treballant-lo, però que és dels equips dels clubs que té més marge en aquest sentit.
Bueno, perquè us feu una idea, als Estats Units el rati de premium, que seria els seients d'hospitality, és entre un 18 i un 22%. Val? Sí. A Europa això és entre un 8 i un 10%. O agafant l'exemple de les aerolínies, no? Les aerolínies, el 20% dels clients, aquells que van en primera classe i en classe de negocis, és el 80% dels beneficis. En un estadi és molt important tenir un percentatge de tickets o d'entrades que tinguin hospitality, que siguin premium, perquè pots cobrar molt més. Repeteixo, en els Estats Units nosaltres tenim, ara estem construint l'estadi i l'estem construint amb un 20% de capacitat premium, hi ha estadis que fins i tot tenen més, però perquè us feu una idea, el Barça, abans de les obres, tenia una capacitat premium hospitality d'un 2-3%. És a dir, per tant, hi havia uns 2.500, no arribava a 3.000 seients, que eren seients d'hospitality premium.
I d'aquella manera, perquè deixa'm explicar una anècdota que em va passar una vegada quan estàvem fent els partits per TV3, però era un partit al Camp Nou que no el fèiem en directe, però teníem uns observer seats, que se'n diuen, que són unes localitats que et dona la UEFA com a televisió amb drets. I era la tercera graderia de la tribuna, és a dir, allà on hi havia les cabines de premsa, hi havia Ronald de Boer, que venia amb uns convidats holandesos i estava escandalitzat perquè diu que li havien cobrat 1.000 euros per una entrada, era de tercera graderia, que era amunt de tot, amb una cadira estreta, perquè era una cadira que s'havia reciclat com a premium, però no ho era d'originalment, i amb un accés doncs, a la sala Roma o una sala d'aquestes on et donaven una mica de catering. Però clar, li havien cobrat 1.000 euros per una cosa que evidentment no ho valia, i ell que venia d'Holanda, on suposo que l'estadi de l'Àjax, doncs, que és molt modern, deu ser d'unes altres característiques, ostres, estava com una mica... Clar, li feia vergonya davant dels seus convidats, de dir, hòstia, els he fet pagar aquí 1.000 euros per una localitat que estem a la Quinta Forca i, a més, doncs, a apartadets, no? Vull dir que això, el Camp Nou, era una cosa que havia de resoldre i que ara m'imagino que ho resoldrà.
Ara el Camp Nou ampliarà l'aforament, imagino que aquest percentatge, Xavi, pujarà.
Aquest percentatge, el que ha explicat el Bernat, és exactament i encaixa amb el que dèiem al principi, no? És a dir, és una entrada que tu li afegeixes una sèrie de beneficis o de drets. En aquest cas, accedir, per exemple, com ha dit, a la sala Roma. Doncs bé, pel fet d'accedir a la sala Roma i per ser el partit que era, doncs et carregaven això. A vegades simplement és posar un coixí en una cadira, Això quan els estadis són antics. La capacitat del premium o de l'hospitality creixerà? Sí, jo suposo que serà aproximadament el doble que passarem de, o es passarà d'un 2-3% a un 6%, calculo, tot i així, com ja us he dit, l'estàndard europeu està entre un 8 i un 10%. I després, una altra cosa que jo crec que és interessant saber, i, és a dir, tu, i l'exemple aquest del De Boer és un gran exemple, no? Que quan ha parlat el Bernat de tercera graderia, les entrades que més es paguen són aquelles que estan més a la vora de l'acció. Eh? És a dir, hi ha unes cadires que són les player zone, que es diuen, que estan darrere de les banquetes.
Sí.
Totes aquestes entrades, com més a la vora estàs, més pots cobrar, més sentit té cobrar. No? Si us fixeu, el Camp Nou, el nou Spotify Camp Nou, les llotges, aquestes suites, estan entre la segona i la tercera graderia.
Sí.
Quan lo normal seria que estigués entre la primera i la segona graderia, com, que està més a la vora del camp.
Com era el projecte inicial.
Això no...
Sí, sí,
podria ser, però sí. Si s'ha canviat, t'explico el que crec, no ho sé, perquè no hi soc, que deu ser el motiu. És a dir, el fet de fer les llotges entre la primera i la segona graderia volia dir que s'havien de moure 12.000 abonats.
Sí, sí. Uh-huh.
I, per tant, com que... I tornem al tema polític del Barça, no? Com que és el que és, doncs van dir, escolta, no molestem a ningú i ho posem a la segona o tercera graderia. Dit això, són els seients que més pots cobrar perquè tenen aquest prèmium de serveis. Ara bé, el que deia, explicava el Bernat, no? Com més amunt estiguis, menys prèmium és, però bueno, després suposo que ho pots subsanar donant millors serveis, que suposo que és el que faran.
L'Arbusà ens explicava, no sé si estàs al cas, però vaja, al moment ara mateix de la no inscripció de Dani Olmo, després que judicialment hagi estat tombada la cautelar, és que el Barça acabarà fent un acord per una sèrie de seients VIP durant els pròxims 20 anys a 100 milions d'euros. Diries que és preu de mercat? Diries que... és econòmic? Diries que està ben menut?
Bueno, primer de tot, entenc que, degut a una urgència, s'intenta fer aquesta venda, per tant, això ja no és òptim. És a dir, les presses mai són bones. Després, més que opinar, intentaré donar-te dades. Uh-huh. El 2018-19, de Premium, és a dir, Hospitality, es facturaven entre uns 20-25 milions d'euros. Val? Si assumim que només hi havia 2.500-3.000 localitats, que ara n'hi hauran més, per tant, seria el doble, que l'estadi serà millor, serà més nou, si multipliques 20, ens quedem a una banda baixa, per 20 anys serien 400 milions. Si això ho vens per 100 milions, doncs estàs a un 25% de la capacitat, però aquí s'hauria d'entendre si aquests 100 milions que tu comentes és per la totalitat dels ingressos d'Hospitality o només és una part.
No, són els seients, és a dir, no, això no inclou les llotges que les està comercialitzant Legends, i són aquests seients com...
Individuals,
sí. No sé, té un nom també, el SIT, no sé què, tu això ho deus saber.
Bueno, els Lodge, els Player Zone, tot això que dèiem, no? Però, bueno, ja et dic, a mi em falta informació per poder donar una opinió acurada. De totes maneres, em sembla que va ser a l'estiu, no? Vaig llegir una notícia que ja s'havien vengut el 95% del producte VIP del nou Spotify Camp Nou. Eren llotges o... Bueno, crec que eren seients VIP, també. Però em faltaria informació. Ara bé, quan... És una mica l'exemple de Nike, no? Si tu vas a negociar sapiguent que necessites els diners, no sé si serà el millor acord del món, però bueno, repeteixo, em falten detalls per entendre. L'única cosa que sé és que ningú et deixa 100 milions gratis.
No, clar. És a dir, per tu ara és un bon acord perquè el necessites fer ja i probablement per l'altra part és un bon acord perquè econòmicament li acaba sortint a compte i per això suposo que no han arribat aquest... aquesta negociació final. Citaves ara Nike, Xavi, ara fa dies que no parlàvem amb tu i pel mig el Barça va aprovar per assemblea aquest acord amb Nike i amb una comissió per Darren Dane, que jo directament vaig dir en antena que era, per mi era incomprensible, és a dir, jo no l'entenc, amb Barça i Nike, que són dos socis que ja existeixen, és a dir, que ja es coneixen, que tenen una relació comercial dels últims 25 anys, que necessitin una peça, una intermediària, una peça pel mig, que acabi cobrant de tot l'acord, perquè l'acord, òbviament, és un volum molt alt, és a dir, que és un percentatge baix, però acaben 150 milions d'euros pel senyor Darren Dane. A mi em resulta incomprensible. Tu que ets l'expert en aquesta indústria, hi trobes alguna explicació?
M'abstindré, però m'abstindré de... No li trobo cap explicació. És més, aquí sí que puc dir clarament que el Barça ha perdut diners. Ha perdut diners en el sentit de que... És a dir, el que jo he arribat a sentir, és que la situació amb Nike era tan dolenta arrel del que havia passat últimament que s'ha de posar un mediador...
Sí.
Perquè s'arribi un acord. És correcte, això?
Aquesta va ser la versió explicada pel club, efectivament, clar, que calia algú... Les relacions estaven tan trencades que va caldre que algú els proporcionés la possibilitat d'arribar a un acord que els hi va resultar molt beneficiós, considerant des del Barça.
Però la pregunta seria qui va trencar aquestes relacions? Perquè, clar...
Les dues parts, és a dir, el Barça és qui volia renegociar, però les dues parts no es posen d'acord, diríem.
Les declaracions públiques de Laporta contra Nike van ser duríssimes, eh?
Però és veritat que en aquesta negociació tampoc sabem quina era la postura de Nike. Si Nike era una paret, vull dir, puc entendre que el Barça digués, bé, és que les relacions estan trencades perquè no ens volen escoltar.
Però, Sònia...
Però qui volia renovar el contracte? El Barça. El Barça o Nike?
El Barça.
Correcte. És a dir, si tu tens un contracte fins al 2028... Si tu vas al 2023, és que els de l'altra part diuen, bueno, escolta, si queden 5 anys de contracte, què estàs parlant? Per tant, és una necessitat, tornem, no? És a dir, necessites ingressos futurs per un present i, per tant, et vens el 25% dels drets de televisió, això són ingressos futurs, els necessites per tapar forats ara, et vens drets de com es diu... de restauració, no?
Sí.
Et vens drets d'hospitality, que acabem de parlar, i ara mateix te'n vas a Nike, no? I li demanes... Això és com una farmacèutica, no? Imagina't que inventa un virus i després et ven la medicina. O sigui, però anem a veure, tu m'estàs dient, no, tenim problemes, perquè com bé deia el Bernat, ja estàveu comentant ara també, la cosa s'ha intoxicat. Vale? I després posem un mediador que cobra diners. Per tant, el que jo que sí que et puc dir aquí és que el Barça ha perdut diners. És a dir, fem números rodons, que jo no dic que siguin aquests, i que consti en acte això. És a dir, imagina que el contracte és de 1.000 milions. Si el contracte és de 1.000 milions i tu poses un intermediari que en cobra 50, el Barça... i això ho acaba pagant el Barça, el club, acaba ingressant 950, no n'acaba ingressant 1.000. Correcte?
Sí, bé, si és que les xifres
per tant, el Barça,
són aquestes. Hi ha un percentatge, crec que... Vull dir, el percentatge el vam calcular i tot.
Sí, un 3% aproximadament.
Era un 3%. Jo crec que el Barça informa quina part d'aquest percentatge fins i tot paga Nike i quina paga el Barça.
1,65 el Barça.
Sí, tot i que després fons de Nike desmantien aquesta xifra
al
Murri, que deia que no havia pagat res.
A veure, jo no sé, això que diu també el Bernat és interessant. És a dir, jo dubto molt que el Barça hagi pagat. Però, bueno, és una opinió. No
que el Barça o Nike?
Ai, perdona, que Nike hagi pagat. És a dir, quin sentit... Jo l'intento buscar sentit a les coses.
Yeah.
És a dir, quin sentit té per Nike pagar a un intermediari per seguir en un acord que porten 25 anys en el qual ells estan pagant cents de milions de dòlars? Cap. Que, a més, tenen contracte fins al 28. No tenen cap. Sí. A partir d'aquí, ara que s'ha fet oficial, no?, que una persona, Darren Dane, ha cobrat comissió per fer això i que l'explicació que se'ns dona és que les relacions estaven trencades, però és que les relacions les vas trencar.
Sí,
i després dius, no, les trenco i poso aquest pel mig i ho cobra. Bueno, no sé, a mi no m'agrada, com a... Si no sé, em sembla que el Barça ha perdut diners.
Bé, doncs, crec... crec que podem consensuar que la conclusió de tots plegats és que és incomprensible.
Bé, ja,
també, jo... També del nostre expert, del Xavier.
Vaig a reciclar un acudit que vaig fer divendres passat, però com que em convideu tan sovint al Tot Costa, que és que, home, davant de tots els problemes que tenim per inscriure Dani Olmo, que la justícia ens ho tomba tot, i ara veurem si això els seients hi arriba, si s'hagués d'arribar a l'extrem d'haver d'avalar que avalés Darren Dane, que té els diners, no?
Ja te'l vaig sentir, aquest divendres.
No et va semblar...
Bueno, brillant, com sempre.
Enginyós.
Té els diners de Nike i té els diners de Spotify, no?
Exacte, sí.
Podria ajudar-nos a inscriure Olmo.
Tu ara mateix és una persona que necessita calés. Jo crec que aquí pots recórrer a Darren Dane, que sabem tots públicament que té calés.
Sí, et cobrarà un interès.
Sí, oi?
Xavi, va, acabem la secció d'avui, que s'està... Que és molt interessant, està resultant molt
Messi,
interessant.
Com està Messi?
Messi està de vacances. El que volem saber és com està la Minya Mal, que ara fa uns dies portava la samarreta, la tercera equipació de l'Inter Miami.
L'heu fitxat també, ara? O què passa?
No. Aquí, quina és la pregunta, Sònia?
Home, la pregunta és si ho esteu rebentant en aquesta tercera equipació després que la Minya Mal l'hagi dut, que em diràs, no, és que ja l'ha portada prèviament Messi, ja. Però vaja, tot el mercat blaugrana l'heu agafat ara.
Es va fer una foto, la Minya Mal, amb la samarreta de l'Inter de Miami.
Sí, crec que no és directament una fotografia, sinó que ja saps que la joventut avui se'n vesteix amb samarretes de futbol. Sí. Doncs anava amb uns amics, ara no sé si era concretament un par d'atraccions, potser el Xavi s'hi va fixar més, i duia la tercera equipació de l'Inter Miami. Casualment s'ha de dir que la Minya Mal és Adidas, però bé, en tot cas, crec que és un gran anunci per l'Inter Miami, Xavi.
Bé, jo el que crec és que la Minya Mal demostra tenir molt bon gust. Més enllà d'això, també t'he de dir que portava una samarreta del 2024 i ara ja nosaltres estem...
Ja has passat, totalment, amb
2025 ja. Ja traiem tres equipacions, vam treure l'altre dia la de color negre.
Molt maca.
Gràcies. Ja te n'enviaré una.
Ja estàs esperant això.
No, si ens envia una, serà pels oients.
Sí, ja ho farem, no et preocupis. I ara traurem la rosa per aquest any i una tercera equipació més endavant.
Jo aquest estiu...
Però bueno,
l'estiu passat, Xavi, em vaig sorprendre de la quantitat de samarretes roses i també negres de l'Inter Miami que vaig veure a Catalunya.
Tenen
molt èxit, el que passa que el Xavi ja ens va explicar que no totes són oficials, malauradament per ells.
Jo crec que la majoria eren pirates.
Sí, jo també ho crec, perquè n'hi ha moltes. Per cert, Sònia, no sé si ho estan patant arran d'aquesta samarreta de la Minya Mal o la del Tot Costa. Perquè aquí jo vaig venir un dia que en sortejava una...
Era la blava. És la retro, és que aquella és molt xula.
Jo me l'hagués quedat, aquella.
Ja.
Perquè estava aquí, no podia participar.
Doncs li hauràs de demanar la Minya Mal, perquè ara ja no estan existències oficials, suposo que ara ja. La nova tercera equipació, que ja veurem quina és. Xavi, moltes gràcies, i anem parlant amb una nova secció, sempre il·lustratiu tot el que ens expliques. Cuida't.
Moltes gràcies. Passeu-vos bé i bon any.
Bon any.
Igualment. Adeu. I acomiado també, i us desitjo bon any, al Bernat Soler, al Marcos López i la Mireia Ruiz. Confiem que demà, abans del raïm, tinguem fumata blanca respecte a Dani Olmo.
Demà m'han dit que has de quedar aquí fins a les 23:59.
Fins el que calgui, com sempre. Sí,
molt bé, molt bé.
Sempre està bé fer un especial de cap d'any.
Marcos, quin gran programa ha fet avui, eh?
Sí.
Com dirigeixo ell com a director de continguts.
Sí, exacte, està tot aprovat per ell, exceptuant el sumari, que sempre se m'allarga una mica.
Una miqueta.
Fem una petita pausa i encara hem de parlar de bàsquet, perquè recordem que ahir el Barça... ja és un clàssic, va tornar a perdre amb el Madrid.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
A mi m'han dit que és un poble que té mala entrada.
Sí, la gent són una mica...
escorredissos, aspres i eixuts. Es veu que la sortida és pitjor.
Que no necessàriament puc tenir una bona rebuda, diguéssim.
Veig que me'n venen cinc de cara. Dic, oi, 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 oi. El tio se'n fot un passamuntanyes. Diu, què, tens algun problema o què?
Estic a punt d'entrar en el clan, eh?
El foraster sobreviurà a Sant Jordi Desvalls aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Totes les temporades anteriors disponibles a la plataforma 3CAT.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Dani, et porto?
Sí, anem a estrenar-la.
Espera, i aquesta jaqueta?
Dues paraules. Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia d'Onda Plus, la matriculació és gratis. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 31 de desembre o fi d'existències. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe punt es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Tries en rol.
Finalment mètode 3, falla el triple, rebot Madrid, victòria blanca. Victòria pel Madrid, guanya el Madrid. Ho hem tingut i s'ha escapat viu el Madrid. El Barça ha portat el partit on necessitava, ha tingut el triple de la victòria. I fa molta ràbia perdre partits en què el rival t'obre tantes portes i no acabes entrant. Madrid 73, Barça 71.
Un rebote que se nos escapa, un triple ahora fallamos. Persistiremos, estamos en una racha que perdemos todos los partidos de este tipo. Persistiremos, seguro que mejoraremos.
Doncs ja ho sentíeu, Madrid 73, Barça 71, tres partits aquesta temporada, tres enfrontaments, tres derrotes. Ernest Macià, hola, bona tarda.
Hola, Sònia.
Laura Antoja, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tinc en línia el Jordi Trias, hola, Jordi.
Bona, Sònia.
Doncs, no ho sé, qui vol començar, qui vol disparar primer. Ara sentíem que, d'acord, el Barça va estar un triple, però és que el Madrid ja pot estar en hores baixes o en hores altes, que el resultat sempre acaba sent el mateix últimament.
Sí, exacte, Sònia. El problema és que ahir es va escapar una oportunitat molt gran perquè el Madrid tampoc va fer un gran partit. El Barça va tenir els seus moments. I també és cert que en Joan té raó, no? Hi ha molts partits que s'estan escapant al final, tot i que a vegades no fas el teu millor partit, però estàs al final allà i també s'escapen aquestes opcions, no? Jo crec que podríem entrar en molts factors, però jo crec que aquest Barça, sobretot, o sigui, té molts jugadors capaços d'anotar en l'1 contra 1, però el pas més important que no s'acaba d'aconseguir és el de que rebin amb aquest segon de més que et dona aquest avantatge perquè puguis anotar percentatges més alts. Jo a vegades crec que el Barça acaba doncs, tirant massa de talent, i això és bo, però al final està tanta estona botant la pilota i fer el contra uns, ja ho hem parlat altres vegades, crec que no és el més adequat. I el Barça ha de polir això perquè per aquests detalls se li escapen partits.
Laura, va.
Ah, mira, jo estic molt d'acord amb el Jordi. Al final, el que queda clar és que el Barça està... És com que ha anat fent un funcionament d'equip en el qual la rapidesa en el joc i les possessions curtes li és molt favorable, no? Al final, en el moment en què arribes a possessions de més de 14 segons, no s'ha aconseguit crear un joc col·lectiu, és a dir, no veus una rotació de pilota, una passada a l'extrapàs, no? Llavors, això pot venir donat o per falta de jugadors generadors perquè hi hagin els finalitzadors, i al final estem tirant molt aquest del talent del 2x2, de l'1 contra 1, i hi ha moments de partit en els quals això és una exigència física molt alta i baixen percentatges.
I ahir és veritat que va estanyar el triple de la victòria, però contra un Madrid que va fer un 35% en tirs de dos, que això el Trias m'ho dirà, però és quasi la meitat del que pot fer el Madrid tranquil·lament un dia normal, no? Per tant, vas perdre una gran oportunitat, i aquí el tema és això que diu ara la Laura, que falten jugadors generadors, que no vol dir donar assistències, sinó que vol dir fins i tot indirectament fer jugar els jugadors als que no li has fet la passada final, fer moure l'equip, que és una cosa doncs, que en estat i que al Barça li costa cada vegada més anar cosa a cosa al pal baix, un contra un, diguem-ne, amb ajuda de bloquejos, sí. I si no, costa molt. No hi ha un jugador al Barça, potser Brizuela, però no té el talent de jugadors del Madrid, no? Però li falta un perfil de jugador que trenqui amb una passa el seu rival. Fins i tot Kevin Panther és un jugador que necessita, i cada vegada més, perquè sense la Provítola, tres o quatre jugadors rivals estan a sobre d'ell als moments decisius, i així és molt difícil que el Barça... Això que dieu, viure del talent és morir. Al final, no pots viure només del talent.
Correcte, perquè et transformes en molt previsible, no? Al final, i l'ideal per un equip a l'hora de guanyar és que l'equip rival no sàpiga exactament quina arma utilitzaràs. I ara el Barça s'està tornant molt previsible en aquest aspecte, i els equips ho tenen molt fàcil a l'hora de defensar.
I més enllà del bàsquet, el cap pot estar afectant el fet de veure que cada vegada que jugues contra el Madrid perds?
Sí, clar, també és veritat que ara el Barça, em sembla que vaig llegir que dels últims 12 partits del Barça-Madrid n'ha guanyat 2 al Barça. Evidentment, a més el teu màxim rival, i fa mal. Però més enllà d'això, Laura, jo crec que si el Barça corregeix aquests problemes que estem parlant, el tema que perdis més partits contra el Madrid tampoc mentalment t'ha d'afectar tant.
No, jo veig que... Al final és la dinàmica, no? I igual que veies que tenies opcions de guanyar en el Madrid quan ells no estaven en una bona dinàmica, i el Barça va començar amb... que deies, ostres, si els enganxem ara, tens una bona oportunitat, no? Ara, aquest partit d'aquest cap de setmana d'ahir, doncs veies clar que la dinàmica dels dos partits dels dos equips era molt oposada, no? I ja portem dies dient que el Barça va com una mica exigit. És a dir, jo fa dies que veig que els jugadors van com amb un excés de fatiga, i que, a més, si estem posant que el joc necessita d'una exigència física perquè està basat molt en el 2 contra 2, en els contraatacs, en l'agressivitat defensiva, penso que pot ser un dels motius pels quals porta bastants partits arribant al final de partit amb les idees poc clares i no resolent-los a favor, no?
Mira, d'això que dius, el Vesely està més trinxat aquest any que l'any passat, el mes de desembre, que al final va acabar també trinxat per jugar molt, però jo crec que aquest any també és un any més gran, eh? És a dir, estem parlant que també, jugadors com ell tenen un any més, això s'ha de tenir present. I si mires la Lliga CB, els equips que van per davant, avui ha guanyat el València, que va líder, són València i Unicaja, equips que juguen en col·lectiu de meravella. Sí. Gran Canària, Tenerife, Madrid perquè té talent, però i Saragossa, i són equips que juguen, se la passen molt bé, que tenen una mica de tot, no? El roster, que potser aquest és un altre tema, la composició de plantilla molt equilibrat.
Si mirem la classificació d'aquesta Lliga CB ara mateix, el Barça és vuitè. És veritat que la penya ja està jugant partit de la següent jornada. Ara mateix acaba de començar aquest partit amb el Gran Canària a casa. De moment empata 5 i tot just porten 2 minuts de joc. Però el Barça el trobem a la vuitena posició. Per tant, l'últim lloc que dona accés a la Copa. Hi ha perill real que el Barça quedi fora de la Copa?
A veure, mirant el calendari, a priori el Barça hauria d'estar clarament dins la Copa. Ara em sembla que juga contra el Girona, que va últim, té un partit a casa contra el Joventut, que bueno, és difícil, però jugar al Palau, va a Gran Canària, aquest és complicat, i l'últim no sé contra qui acaba, però clar,
Bilbao,
a priori...
Bilbao, a casa.
A Bilbao, a casa, no? Ernest, a casa de...
Sí, a casa del Barça.
A casa del Palau. Clar, a priori el Barça no hauria de tenir problemes. El problema és que és veritat que el Barça ara està en un moment que s'ha de trobar, però s'ha de trobar ja, perquè va passant el temps i veiem que estem tant a l'Euroliga com a la Lliga CB en una situació delicada, però jo estic convençut que hi haurà un canvi i el Barça doncs, s'enllaça un parell o tres de victòries consecutives, la cara canviarà de l'equip.
I llavors hi ha un parell de jugadors que, bé, un se li fan proves aquesta setmana, que és Neto, que és el que havia de substituir la Provítola i es va tornar a lesionar. Sembla que pot ser una lesió no menor, no dic per no jugar en tota la temporada, però si és una lesió llarga jo crec que se'l pot tallar, perquè té aquests jugadors que venen en aquestes condicions tenen clàusula i per tant se'l pot tallar. I també un altre tema és el de Folk, cal veure si és útil o no per aquest Barça, perquè sembla que no. Aleshores, si se'l manté i se'l fa jugar més, l'ACB ha fet bons partits, però si no, doncs també és un altre jugador que jo crec que s'hauria de fer un pensament, perquè encara el Barça, això, pot quedar fora de la Copa, que jo crec que no, i després la temporada encara està tota per decidir, vull dir que encara pot fer-hi alguna cosa, que no sigui fer fora el tècnic, que és el que diuen les xarxes i tothom va ple d'això, però jo no veig que aquesta sigui la solució, abans potser hi ha altres coses per tocar.
Ja, jo tampoc, jo sí estic d'acord amb Tornés.
Jo també penso que al final el que estem dient, i resumint una mica tot, és que amb dos jugadors més, amb una miqueta d'aportació, tota aquesta problemàtica d'acumulació de partits, d'exigència física, de desànim, o de que hi hagi una sensació de joc més col·lectiu, és que podria haver canviat, no? Llavors, penso que quan abans el club potser faci un esforç en aquest sentit i quedi clar doncs, la situació d'aquests dos jugadors que són molt importants, són dos peces més, que en partits tan continuats són molts minuts. Llavors, aquest pas endavant potser el club no hauria d'esperar gaire, perquè si no va desgastant tota la resta.
Doncs tant de bo que el Barça es fiqui a la Copa, que també ho faci la penya, que com dèiem també està en aquesta posició, ara mateix setè, i està jugant a casa amb el Gran Canària, partit molt important també de cara a aquestes opcions de Copa. El Manresa està ja novè, hi veurem. I volíem parlar també per acabar de la situació del Girona, Cué, i avui Ernest ha parlat Marc Gasol.
Doncs sí, avui hem tingut el Marc Gasol, que ha agafat el bou per les banyes i ha sortit a donar la cara, bàsicament. Sentirem primer que, després de fer fora el tècnic, o de canviar el tècnic, podríem dir-ho així, de manera més suau, ara el que cal fer, i ho ha insinuat directament, és fer alguns canvis a la plantilla i que, si convé, s'hi posaran ja.
I crec que tots en som responsables quan hi ha una situació així de l'equip, sobretot de falta d'identitat, de falta de confiança. L'única solució que jo sempre he conegut, o que tot passa per aquí, és pel treball diari, per la millora individual. I quan la millora individual no és suficient, doncs el club estem disposats, i així ho han fet saber la direcció esportiva, l'entrenador, a fer els canvis necessaris.
Per tant, hi haurà canvis al Girona, imprescindibles, perquè Girona està amb dues victòries a dues de la salvació i la cosa es va complicant cada setmana, i després s'ha fet també autocrítica i ha demanat als jugadors que sàpiguen jugar, el que dèieu ara, Jordi i Laura, sàpiguen jugar una miqueta més en equip també.
A mi em sorprèn, no? Un equip del qual sóc bastant responsable, doncs li manqui generositat en l'esforç o amb la pilota, o li falti comunicació.
Doncs les paraules de Marc Gasol no fa gaire bona pinta aquest Girona, tant de bo que puguin remuntar-ho, però de moment ni amb el canvi de banqueta estan aixecant el vol.
Sí, a mi la veritat és que m'ha agradat molt en Marc avui. M'ha agradat molt el que ha exposat, ha sigut molt contundent. Coneixent en Marc, la veritat és que jo ho comparteixo, és a dir, hi ha hagut moments i masses moments que ha donat la sensació que l'equip ha baixat els braços. És veritat que quan les coses van malament, jo com a jugador ho he viscut, sense voler, a vegades fas la guerra pel teu compte i no segueixes les pautes que estan marcades, no? I és el que en Marc vol, que l'equip continuï doncs, creient en els sistemes, jugant els sistemes fins al final, jugant una passada més, i això, quan l'equip comença a anar malament, es perd absolutament. Bàsicament volia dir això, no? Que s'ha d'intentar ser més regular durant més temps.
D'acord. Em quedo sense temps. Volia parlar també amb la Laura de la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona a la pista de la Penya, però vaja, l'Uni Girona va demostrar el perquè és líder.
Sí, va de seguida, des del primer quart, amb 29 punts ja va disparar-se en el marcador i el partit no va tenir massa història. El que passa que sí que, bueno, el tanto, perquè la següent jornada és l'última jornada, es jugarà el lideratge de la Lliga de la primera volta i tota la classificació per la Copa. Mm-hmm. Llavors, dia 4, partidàs entre l'Uni Girona i Perfumeries Avenida, entre ells se juguen el lideratge i ser caps de sèrie de la Copa de Saragossa, i tot es definirà aquest dia 4, jornada única, a les 7 de la tarda.
Divendres en parlarem. Ernest Macià, Laura Antoja, Jordi Trias, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Petita pausa i acabem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Minut i mig i marxem. Passo primer per Santa Coloma per saber com va la final masculina de la Copa Catalunya. Oriol Corral.
Hola, doncs aquí el Barça guanya 0-1 amb gol de Diego al minut 3. Queden 9 minuts de la primera part. Indústria Santa Coloma 0, Barça 1.
Recordem que a la primera final la Penya Esplugues s'hi ha imposat. Gràcies, Oriol.
A vosaltres, adeu.
Bracons, remata-ho.
Doncs a la Lliga CB de bàsquet en joc el Joventut de Badalona 12, Gran Canària 10 al final del primer quart. Abans el Lleida ha perdut a la pista del València per 107-92 i en futbol internacional en joc a Anglaterra 2 partits i a Itàlia el còmode Cesc Fàbregas que ha guanyat per 2-0 al Lecce i acaba 2024 fora de les zones de descens.
Doncs bones notícies per part de Cesc Fàbregas. Gràcies, Jordi.
A tu.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa amb el Bernat Soler, el Roger Busal, Jordi Bracons i l'Oriol Corral com a estudiant en pràctiques. L'Aina Grau a la producció, el Sam Silva al muntatge sonor i el control central al Xavi Vall, a més de l'equip de realització de l'Esport 3. Nosaltres tornem demà per acomiadar l'any. Ernesto, haurem d'esperar per saber què passa amb Olmo i amb Pau Víctor.
Esto no se termina nunca, ¿eh?